Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Cada dia milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
On hi ha caritat i amor, allí hi ha Déu. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana us mostrem Obre els ulls, l'exposició de Càritas que acull el Museu Diocesà de Barcelona fins al 30 de juny. Càritas ens mostra el rostre viu i ressuscitat de Déu enmig del món, va comentar el cardenal Joan Josep Omella en la inauguració.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz els dissabtes a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, espai de trobada, participació i diàleg.
El club més amics, el racó dels amics d'aquesta casa. Comencem. Hola, hola, a aquesta hora, en aquest moment, en aquesta ràdio, en aquest barri, obrim de bat a bat les portes metafòriques del nostre club de Ràdio Estel per fer-vos un petit tour, Club Més Amics on Tour, i recordar-vos que aquesta és la vostra casa i està a la vostra disposició. Avantatges, rifes, els sortejos, vaja, cultura, amistat, per un preu d'allò més competitiu. I sobretot, amics i amigues oients i lectors de Catalunya Cristiana, el Club Més Amics és el nostre carnet d'amistat i militància, perquè sabem que us agrada aquesta ràdio, us agrada Catalunya Cristiana, el nostre setmanari, el nostre estil. Doncs el Club Més Amics és el teu club, si és que està tot dit, si és que està clar, està claríssim. Ai, el Jordi Puig, amb la música, aquesta sintonia que tant ens agrada. Molt bé, Jordi. Ara us explico històries amb el guanyador o guanyadora. Darrerament són guanyadores de la Cistella Capbravo d'aquesta setmana inclòs o inclosa, però abans us recordo les nostres vies de contacte. Són diverses, anoteu. Pàgina web radioestel.cat, allà hi trobareu l'apartat del club i el formulari per fer-vos socis. Senzill, molt senzill, sincerament. També podeu trucar directament a la ràdio al 93 409 2770. Us atendrem amb molt de gust i us informarem del que calgui. I vinga, continuem endavant, una mica de continguts del club. És una mica l'hora del vermut, com sempre, eh? Ahir teniu les olivetes, les patates i una mica, si d'això, de micela, no? Mistela. Una mica de mistela, que és suau, per aquesta hora va bé. Doncs vinga, seguim. Quin ritme. Doncs el ritme que porta el Club Més Amics, que és cultura, que és trobada, que són concerts, que és teatre i que són trobades i viatges. Tot això és el Club Més Amics, el club d'aquesta casa. Per exemple, qui us agrada la música, si sempre us ho dic, la trobareu en el nostre club, en el cicle de concerts BSN Clàssics, que són cicles de concerts sempre amb la música clàssica com a leitmotiv en els seus diferents formats i que es fan temporada rere temporada a l'Auditori de Barcelona. Doncs ara mateix, per exemple, torna de seguida, perquè aquest any han hagut de fer menys concerts per el tema de la pandèmia i de tenir totes les mesures de seguretat, però ara torna un concert d'aquí no res, el dia 3 de maig. Per cert, us informarem sobre com aconseguir les entrades. Concert de violí, piano i violoncel, aquest cicle BSN Clàssics, per presentar un programa de música jueva que inclourà l'emotiu trio per a piano número 2 de Shostakovich, inspirat en el descobriment dels horrors als camps de concentració nazis. Molt emotiu, segur. Què us agrada el teatre? Nosaltres us el portem. El Teatre Gaudí de Barcelona és un dels nostres aliats, per exemple, i són uns campions que aguanten el tipus davant de l'emergència sanitària amb obres com ara La millor nit de la teva vida, La vida en pedaços o El temps que conta. Què us agrada viatjar? Els nostres viatges, amb molts avantatges, també sempre de la mà de Route Travel. Ara que comença la desescalada, doncs cal recuperar la manera segura de viatjar, i amb Route Travel és especial, perquè és la nostra agència de confiança. Ara mateix s'estan reinventant i estan preparant tot. Us passo les seves vies de contacte també, si voleu interessar-vos pels plans que tenen a Route Travel pels propers viatges. Tota la informació al 93 467 32 44, 93 467 32 44. L'equip de Mònica Padrol us atendrà amb molt de gust. També podeu escriure a info@routetravel.es. I vinga, rematada final d'aquest microespai amb la Cistella Capbravo. Cada setmana, per gentilesa dels supermercats Capbravo, us oferim aquesta magnífica cistella preparada amb tota la cura, amb tota la delicadesa, amb tot el carinyo per aquests nostres amics de Capbravo. Aquest mes han muntat una cistella fantàstica amb selecció de productes bàsics per ajudar-nos amb la rutina i amb el dia a dia. No només productes d'alimentació de qualitat, molt sabrosos, inclòs també l'oli siurana d'oliva, que és de categoria, sinó també productes de neteja, productes també per la higiene personal, una cistella molt completa. Doncs guanyadora, en aquest cas, de la cistella d'aquesta setmana, Jordi. La Neus Cases. Neus, es posem en contacte amb tu i t'expliquem com recollir la cistella. Enhorabona. I vinga, recollim, ens acomiadem, en uns dies tornem. No us deixeu res del vermut, que sempre queden quatre papes, que això és ridícul, quatre patates, papes diem a Castelló. I nosaltres que ens acomiadem. Joan, creus que hem triomfat amb aquest mini-espai del club?
Alguns oients que acaben de tancar la ràdio per aquest comentari.
Ràdio Estel, una forma de ser. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim, durant el cap de setmana i aquesta hora, els millors moments de primera hora de tota la setmana. Doncs vinga, un dia com avui que volíem parlar, ja us ho dèiem, de la mesura que a finals de la setmana passada es posava sobre la taula per part de Sanitat i arran de la Covid. Prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants. En parlem a aquesta hora, primer de tot, amb el sector hoteler, en Pere Santos. Ell és president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme. Senyor Santos, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Hola, molt bon dia, gràcies a vostès per invitar-me.
Senyor Santos, deixi'm preguntar-li primer de tot en quin moment viu la restauració dia d'avui.
Bueno, el moment que vivim, en sabés de tots conegut, un moment molt, molt, molt difícil. I si això no canvia aviat, serà molt pitjor.
I estaria d'acord amb aquesta mesura que s'ha posat sobre la taula per part de Sanitat de prohibir fumar a les terrasses dels locals per evitar més contagis de Covid?
Doncs no hi estaria d'acord, perquè sembla que tots siguin pegues per l'hostaleria. Vull dir, de fet, ara ja està quasi bé prohibit, perquè en una terrassa ja no es pot fumar si no està sol a la taula, i a menys de o sigui, a més de 2 metres de la persona més propera. Vull dir que pràcticament ja està prohibit. I sembla que tot siguin prohibicions de cara a l'hostaleria. A més, si s'arriba... Que això ja es va posar sobre la taula l'any passat, si no recordo malament, i sembla que ara aprofitin per fer net de totes les propostes que volen fer. No sé, és una mica absurd perquè estan a l'aire lliure. Ja hi ha la disposició de que t'has de posar la mascareta mentre no menges o no beus, has de portar la mascareta, amb la qual la infecció d'una persona a l'altra, si es compleix aquesta normativa, és difícil. O sigui que a l'hora de fumar s'expedeixen més aerosols, que es diuen que són els que contagien, però, per repetir, ara ja està limitat a les terrasses a fumar amb un radi de 2 metres, has d'estar sol, o sigui, no pots tenir a ningú.
Li repregunto amb aquest afegitó, i estaria d'acord amb aquesta mesura si fos clarament demostrable que fumant es pot contagiar a la gent que tens a la vora, encara que sigui a 2 metres?
Si fos clarament demostrable que es pot infectar a l'aire lliure a més de 2 metres, doncs sí, però em sembla que difícilment es podrà demostrar això. A més a més, ja hi ha la norma al carrer, pots fumar si estàs a 1,5 metres de distància de la gent que camina per la teva vora. Vull dir, no sé, sembla que és com aprofitar el moment que estem vivint per introduir-nos una restricció més als usuaris de l'hostaleria. I no, bueno, no hi podem estar d'acord. Si és per qüestió de salut i és demostrat totalment que s'infecta una persona a l'aire lliure a més de 2 metres, doncs no tindria més remei que estar-hi d'acord, clar.
Què pot arribar a significar una mesura com aquesta pel gremi de la restauració?
Bé, una mica seguint el que ja va passar quan es va prohibir fumar dintre dels locals. Que veu que aquí sí que ja estic més d'acord amb que no es fumi dintre dels locals. Però llavors ja va passar que la gent, clar, està menys al local, consumeix menys, i que, en definitiva, es fa menys negoci.
Balears, Canàries, Cantàbria, País Valencià, Astúries i Aragó ja han posat en marxa aquesta mesura. Què li sembla?
Bueno, torno a repetir, jo crec que és que ara sembla que vulguin treure les mesures que tenim guardades en un racó i treure'ls i la pols. De fet, estem... les mesures que es van produint a l'hostaleria són com modes, vale? O sigui, i quan hi ha una comunitat que té una mesura que els altres els hi cauen gràcia, els hi sembla bé, doncs l'apliquen també. O sigui, versus, diguéssim, horaris, tancaments, etc. Mesures que s'han anat copiant unes comunitats autònomes a altres. I ara sembla que toca aquesta. Però penso que no és una decisió raonada i raonable.
Pere Santos, president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, moltíssimes gràcies per la seva opinió respecte a aquest tema. Que vagi molt bé el dia.
Gràcies, i igualment.
9:45 del matí, pràcticament a aquesta hora volíem conèixer què en pensa el sector de l'hostaleria, però evidentment volíem parlar amb un doctor, amb una doctora, per saber doncs, com afecta això realment a la nostra salut. És per això que saludem també aquesta hora Cristina Masuet. Ella és cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital de Bellvitge. Doctora Masuet, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Que el tabac perjudica la salut és sobradament demostrat, però el tabac també pot ser un factor més de contagi de la Covid a l'expirar el fum?
Més que un factor de transmissió, el que hem de ser conscients és que els fumadors, quan desenvolupen la infecció de Covid, és molt més greu i, per tant, això suposa una major probabilitat d'hospitalització i major probabilitat d'ingrés a unitat de cures intensives.
Si la distància de seguretat entre persones ha de ser, i estem acostumats ja, perquè ja estem vivint tot un any amb tot això, ha de ser aproximadament 1,5 metres, si algú fuma, de quan ha de ser?
Exactament, hauria de ser la mateixa distància.
A més, com dèiem, el tabac és un factor de risc per un mateix, no només per la gent que envolta la persona que fuma. Com pot afectar això a una persona que pateix Covid, que es tracta d'una malaltia eminentment respiratòria?
Doncs el que pot suposar és que la persona que fuma tingui més probabilitats de desenvolupar una infecció greu o severa per Covid i, per tant, la transmissibilitat també serà superior i, per tant, totes les persones que siguin convivents o que siguin de la bombolla de convivència, la probabilitat de desenvolupar la infecció per Covid serà major. A part, evidentment, les malalties que pot suposar el fet de ser un fumador secundari o el que comúment diem el fumador passiu.
Tot just ara parlàvem amb Pere Santos, president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, i li preguntava precisament, i volia matitzar-ho molt, per aquest fet, i li deia, si fos absolutament demostrable que fumar fa pujar més encara els contagis de la gent que ens envolta respecte a la Covid, si estarien d'acord en la prohibició, i ell ens deia que en aquest cas sí, però que és molt difícil de demostrar. Això està demostrat?
No està demostrat, és a dir, la probabilitat de transmissió entre els fumadors no sabem exactament si és superior o no, però el que sí que sabem és que fisiològicament, tal com funciona la infecció en una persona sana, sigui o no fumadora, facilita la transmissió via aèria i, per tant, sobretot per gotes, això vol dir el metro i mig al voltant, i totes les persones que estiguin al voltant d'un fumador o no, la probabilitat de transmissió és palesa. Si, evidentment, estem a menys d'un metro i mig i, sobretot, hi ha una expiració de l'aire fumat, la probabilitat de transmissió és evident.
Parlàvem d'aquesta mesura que proposa de moment el Ministeri de Sanitat, però és que a més l'Organització Mundial de la Salut ha recomanat també prohibir el tabac en llocs públics. Hi estaria d'acord?
Estaríem d'acord en gran mesura sempre i quan complíssim la resta de mesures ja establertes. Hem de ser conscients que hi ha països com Singapur que fa més de 10 anys que tenen establert que una persona fumadora no pot fumar en un espai públic. Per tant, aquesta incorporació de la mesura en el nostre entorn seria més que recomanable, però independentment de la Covid.
No sé si és encara també un factor de risc, no tant pels altres, sinó per un mateix, que a l'hora de fumar a l'aire lliure, però en una terrassa d'un restaurant, d'un bar, evidentment ens hem de treure la mascareta, i per tant manipular la mascareta fins a quin punt també ens perjudica?
Bueno, el fet de manipular la mascareta hem de ser conscients que la part externa és la que estaria contaminada i, per tant, sempre que ens retirem la mascareta hauríem de fer una aplicació de loció hidroalcohòlica per minimitzar l'exposició pròpiament amb la part externa de la mascareta. Si no produïm aquesta higiene entre que ens retirem la mascareta i encenem la cigarreta, és relativament fàcil que, aleshores, si nosaltres hem tocat la part externa, a l'agafar la cigarreta, pogués haver una inhalació pròpiament del microorganisme que hagués pogut quedar-se depositat a la part externa de la mascareta i, per tant, facilitar una difusió pròpiament del coronavirus. Mm.
Doctora Cristina Masuet, cap del Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital de Bellvitge, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un matí com avui.
Moltes gràcies a vostè, que tingui un bon dia.
Ràdio Estel, segona vegada.
Doncs vinga, un dia com avui que volíem parlar del darrer informe d'ajuda a l'Església necessitada publicat aquest passat dimarts sobre la violació d'un dret fonamental com és la llibertat religiosa. Ho comentem tot plegat amb el president d'Ajuda a l'Església necessitada d'Espanya, Javier Menéndez. Senyor Menéndez, què tal? Molt bon dia, muy buenos días.
Hola, molt bon dia.
En uno de cada tres países del mundo, leíamos en este nuevo informe de ayuda a la Iglesia necesitada, se producen graves violaciones de la libertad religiosa. De hecho, el 67% de la población mundial vive en países con graves violaciones en la libertad religiosa. Recordemos el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son datos muy preocupantes, ¿verdad?
Efectivamente, son datos muy preocupantes porque además constatamos cada dos años que publicamos este informe que cada año va empeorando la situación y lejos de de tener un mundo con más tolerancia y con más libertad para este derecho y lo que implica de otros derechos fundamentales, pues nos encontramos con que va empeorando tanto por parte de los estados que no cuidan este derecho fundamental como por parte de grupos terroristas o extremistas que violentan la conciencia y la libertad en este campo tan importante para el ser humano.
Claro, cuando hablamos de este nuevo informe o de cualquier informe de ayuda a la Iglesia necesitada, señor Menéndez, entiendo que cuando nos referimos a estas violaciones de libertad religiosa, no nos referimos solo a la religión cristiana y católica, sino a todas las religiones, ¿no?
Sí, efectivamente. El informe de libertad religiosa en el mundo que elabora nuestra institución contempla todos los credos religiosos y absolutamente todas las religiones. Y efectivamente son datos que afectan a cualquier credo.
¿Dónde es más peligroso expresar el propio sentimiento religioso?
Bueno, pues nosotros detectamos muchísimos países donde la forma de violentar esta libertad religiosa se manifiesta como persecución y estos países desgraciadamente suelen ser los mismos cada año, este año incluso incrementados, por citar algunos, simplemente Corea del Norte, China, India, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Irán, Malasia, Sri Lanka, Arabia Saudí, Kuwait y en África pues Libia, Níger, Mali, Nigeria, Chad, el Congo, Mozambique, Somalia, Eritrea, esto por citar los más importantes de países donde hay una auténtica persecución. En otros muchos se manifiesta no tanto como persecución directa, pero sí como distintas formas de discriminación contra el creyente minoritario que puede manifestarse en limitaciones en la vida social, limitaciones en los accesos a la educación, a la hospitalización, a las medicinas, a la comida, al trabajo, al movimiento. Hay muchas formas de poder discriminar.
Supongo que se lo han preguntado, ¿eh? ¿Pero por qué? Es decir, ¿por qué en el siglo XXI todavía hay persecución de la libertad religiosa?
Bueno, yo suelo decir que porque algunas religiones, o incluso más que algunas religiones, algunas personas dentro de diferentes religiones se dejan llevar por la intolerancia, confunden tener una religión con querer imponer la suya. Y limitan en este caso pues la posibilidad de convertirte libremente a cualquier otra religión o de mantener otra religión que no sea la tuya. Yo creo que confunden su propia religión con una imposibilidad de vivir otras religiones, cosa que el Concilio Vaticano II defiende y, por supuesto, la Declaración de Derechos Humanos defiende este principio fundamental del ser humano, que es la libertad de poder creer o incluso también de no creer en nada.
Enseguida nos fijamos en España, pero antes querría preguntarle por dónde cree usted que pasa la solución.
Yo creo que la solución es doble. Por una parte, el comunicar, el informar, como estamos haciendo ahora, de esta realidad que una cantidad importantísima de países y de personas, estamos hablando de 5.200 millones de personas en el mundo que viven en países donde no se respeta este derecho, muchísimas personas no gozan de esta libertad de religión, libertad de culto, libertad de poder mantener tu fe, de poder asociarte con otras personas y vivirla colectivamente. Yo creo que esto no se sabe. Muchísima gente tampoco desconoce los ataques que se producen de forma brutal, violenta, contra comunidades religiosas, contra iglesias, secuestrando, asesinando, haciendo ataques realmente horribles. Y esto se está dando cada día en el mundo. Y esto es una realidad que se desconoce. Entonces, la información, por una parte, es fundamental. Luego creo que los gobiernos y las instituciones internacionales debían presionar y tomarse muchísimo más en serio este derecho tan importante y, de alguna forma, hacer mención y presionar a aquellos gobiernos que manifiestamente lo incumplen.
Avui estem parlant amb Javier Menéndez, ell és president d'Ajuda a l'Església Necessitada a l'Estat espanyol. Además, señor Menéndez, la editora jefe del informe de Libertad Religiosa, Marcela Szymanski, ha asegurado que el mapa mostrado muestra la impunidad que impera porque nadie hace nada. Dice que todos los autores que violan este derecho necesitan acabar con la diversidad de pensamiento, conciencia y religión. ¿Nadie hace nada delante de una vulneración de un derecho universal como este?
Pues hacen muy poco. Hay muchos gobiernos interesados en que el caos y la violencia permanezca. También hay intereses de personas mucho más radicalizadas, como está pasando en África, por ejemplo, donde nada menos que el 42% de los países de África no gozan de libertad religiosa y donde el yihadismo islámico está conquistando cada vez no solo territorios, sino también personas y todo ello a través de la violencia y la imposición. Entonces, este es un ejemplo nada más de lo que muchísimos gobiernos y muchísimos países pues están de alguna forma tolerando, consintiendo y acostumbrándose a que esto sea una realidad del día a día. Y la verdad es que los organismos internacionales también hacen bastante poco por cambiar esta situación.
Decía, quería hablar también de la situación en el Estado español. ¿Está garantizada completamente la libertad religiosa en España?
Sí. La libertad religiosa en España es un país desde hace muchos años que goza de este derecho fundamental, pero lo cual no quita para que, por lo menos en nuestra institución, tengamos una preocupación por ver cómo el gobierno actual quiere cambiar la aconfesionalidad del Estado, que se recoge en la Constitución, y quiere cambiar eso por un Estado laicista. Esto es una realidad que vivimos cada día, donde quieren que la religión sea apartada del foro público.
En el mundo de la educación, por ejemplo, en España, señor Menéndez, ¿la libertad religiosa es un drama?
La libertad religiosa se está convirtiendo en un tema preocupante, ¿eh? porque se está limitando el derecho de elección a los padres, se está quitando peso a la educación concertada, se está excluyendo la asignatura de religión del currículum académico y todo ello pues son faltas de pluralismo y miedo, en definitiva, a las libertades.
Para quien no les conozca todavía, cosa que me extrañaría, pero bueno, por si acaso, por si hay alguien que en catalán decimos cacao de la figuera, ¿qué es Ayuda a la Iglesia Necesitada?
Ayuda a la Iglesia Necesitada, somos una institución de caridad de la Iglesia Católica que fue elevada a Fundación Pontificia en el año 2011 y que ayudamos en sus fines pastorales a la Iglesia necesitada y perseguida por su fe, cubriendo proyectos pues de reconstrucción de iglesias, de sostenimiento de sacerdotes, de misioneros, de religiosas, de laicos, proveyéndoles de medios de locomoción y de material catequético, etcétera. Todo ello en casi 145 países del mundo, y esto lo estamos haciendo desde el año 1947, que se fundó nuestra Fundación Pontificia. Y en España estamos presentes pues casi en 20 diócesis y a través tanto de empleados como de voluntarios pues intentamos sensibilizar, informar, hacer campañas de oración también para estar unidos a nuestros hermanos y por supuesto pedir la caridad para los muchísimos proyectos que tenemos en el mundo.
Presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de toda esta información.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.